Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
D'un temps ençà us estem explicant que el govern espanyol s'està plantejant de fer una reforma en la llei de l'avortament. Estem parlant d'una llei que està en vigor des de l'any 2010, que es va aprovar quan José Luis Rodríguez Zapatero estava al capdavant del govern. Quan es va aprovar aquella llei, que ara es vol tornar a reformar, el Partit Popular hi va presentar un recurs al Tribunal Constitucional. Aquell recurs al Tribunal Constitucional no l'ha abordat fins ara, en què aquesta setmana el TC ha començat a fer-ne la discussió. Segurament una situació paradoxal, entre altres coses, perquè algunes de les coses que el PP va plantejar en el seu propi recurs ja no s'estudiaran, bàsicament perquè després de Zapatero hi va haver-hi govern del Partit Popular, Mariano Rajoy va ser president i en el mandat de Mariano Rajoy el PP va canviar algunes de les coses, algun element d'aquesta llei que estava inclòs en aquest recurs i que, per tant, ara no s'hi acabarà entrant. I en la resta de qüestions, 13 anys després, ara sí, el Tribunal Constitucional s'hi posa. A més, és un Tribunal Constitucional, que us hem explicat, reformat fa ben poc temps. Un Tribunal Constitucional que els qui han pogut parlar amb els seus magistrats asseguren que avui estan per la labor de continuar donant vigència a aquesta llei i, per tant, a tombar la immensa majoria de les qüestions que el Partit Popular posa en aquest recurs. I, de fet, fins i tot va bastant en aquesta línia el propi ponent, és a dir, qui ha de redactar una proposta de resposta a aquest recurs, que és Enrique Arnaldo, que va ser proposat, de fet, pel propi Partit Popular. Una de les qüestions que hi ha a resoldre a partir d'aquest recurs és què passa en el moment que una noia, que una dona, decideix que vol tirar endavant un embaràs. Planteja el Partit Popular que en aquell moment el dret a la vida del fetus no està prou protegit. Sembla que en el seu text, així ho ha explicat el Josep Maria Brunet, i avui també ens acompanyarà i parlarem, el jutge ponent, Enrique Arnaldo, entén que sí, que estaria prou protegit a partir d'un mecanisme, que és el mecanisme pel qual el personal mèdic ha d'informar aquella noia, aquella dona, de les conseqüències que pot tenir el fet de tirar endavant aquest embaràs. El dubte és, quan es fa aquest plantejament d'aquesta manera, quina informació se li ha de donar a aquella dona? Si se li ha de donar només la informació en relació a com aquella intervenció li pot afectar a la salut, o si se li ha de donar també informació en aquell moment, no només des d'un punt de vista estrictament mèdic, sinó també de les alternatives, de les ajudes, dels mecanismes, dels plantejaments que es pot fer si en lloc d'avortar decidís de tirar endavant aquest avortament. En aquesta discussió de fons hi ha també com se li ha de donar aquesta informació, qui li ha de donar aquesta informació. El Tribunal Constitucional ha d'entrar en aquestes qüestions al llarg d'aquestes properes hores. Molt probablement avui aquesta discussió s'hi tornarà a mantenir, però teníem ganes de saber exactament què és el que s'està fent ara mateix als hospitals catalans, tenint en compte que estem parlant d'una llei aprovada ara fa ja 13 anys i que, per tant, que fa molt temps que s'està aplicant. La doctora Sílvia Arévalo és obstetra a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Està especialitzada en medicina fetal i en cirurgia fetal. Doctora Arévalo, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui aquí al matí a Ràdio Estel. Escolti, vostè que s'hi dedica en el dia a dia, com viu com a professional afectada, diguem-ne, no? per una possible modificació en una llei, que tinguem un tribunal entrant a plantejar-se o replantejar-se una llei 13 anys després que s'aprovés i entrés en vigor?
Bueno, sempre quan parlem de canvis, jo crec que com a societat sempre hem d'espantar una mica, però bueno, jo sempre ho miro des del punt de vista mèdic i jo no puc anar en contra de la llei, o sigui, es farà el que es decideixi. Jo el que sí que puc pensar és que aquestes dones se'ls respecten els dos cantons, si volen continuar o si volen interrompre l'embaràs, tot si està dins del context de la llei.
Clar.
Per tant, la idea és estar amb elles. Les acompanyem.
Jo ara ho estava explicant, no? Justament una de les qüestions que hi ha és aquesta informació que s'està donant, com s'està donant aquesta informació, no? Fins i tot sembla que el jutge ponent d'aquesta resposta, aquest recurs, està entrant a analitzar si aquesta informació que es facilita a les noies o a les dones que es troben en aquesta situació, si és una informació que s'ha de donar només verbalment, si s'ha de donar per escrit. Aquest procediment, doctora, com el feu a l'hospital, als centres hospitalaris?
Bueno, això està molt protocolitzat, no ho fem nosaltres només a Vall d'Hebron, entenc que està tot arreu perquè això és com ho diu la llei. Una dona que sol·licita una interrupció se li informa verbalment i se li informa amb una documentació escrita de l'opció que té a la no interrupció, les ajudes o les situacions d'adopció o d'ajudes estatals de cara a fer la no interrupció. I les dones que continuen amb l'embaràs se'ls ofereix a nivell de treball social com a altres moltes situacions. Per tant, no, bueno, és que la llei amb això ho contempla molt bé, de que s'ha de donar de forma verbal i escrita.
De forma verbal i escrita, eh?
Bueno, la forma verbal és que quan li expliques que et dono aquesta informació, ja li estàs explicant,
sí,
en certa forma. I elles signen, dins de la llei, ja han de signar una documentació en la llei, l'article 15, eh? Sobretot, sí, en el que...
Entenc la llei, quan fem referència a la llei, a quina llei s'està referint, doctora?
A la llei de la interrupció de l'embaràs.
A la llei de la interrupció de l'embaràs, eh? No, ho dic perquè segurament si algun oient ens està escoltant i aquests dies està llegint la premsa, una de les qüestions que hi ha, per exemple, és que el jutge s'està plantejant de declarar inconstitucional la part aquesta de que sigui obligatori també donar-la per escrit, bàsicament perquè la llei d'autonomia del pacient, diguem-ne, dona per bo que la informació donada d'una manera oral també és vàlida, eh? Per això quan ara feia aquesta puntualització de llei li demanava en relació a quina es referia, per entendre's, eh?
Però entenc que això són matisos, no?
Sí, evidentment.
Que poden ser petits canvis. A nosaltres sempre, des del punt de vista mèdic, no?, o d'assessorament, el que ens preocupa és que es plantegi la base de la llei, no? O sigui, el concepte de poder fer una interrupció, com fer-ho, doncs, bueno, són petits detalls. És veritat que les dones ho accepten bé, que se'ls doni aquesta informació. La que vulgui interrompre ho llegirà i decidirà, i la que no vol interrompre, doncs no vol interrompre, també necessita aquestes ajudes.
Uh-huh. Estem parlant d'una llei, diguem-ne, que preveu no només aquest mecanisme, no?, de donar aquesta informació, sinó que també està plantejant que després, a partir d'aquest moment que ha rebut tota aquesta informació, aquesta noia, aquesta dona, ha d'esperar encara 3 dies, no?, per entendre'ns, per poder assimilar tota aquesta informació, mirar aquella informació addicional que cregui pertinent. Us enteneu que és un mecanisme que funciona des del punt de vista pràctic? Vosaltres que us hi trobeu en el dia a dia? Ho dic perquè ja no per aquest recurs, però en la possible modificació de la llei que s'està plantejant ara per part del govern actual, un dels elements que es volia eliminar era justament aquest període de 3 dies.
L'experiència el que ens diu és que aquest període de 3 dies no els hi canvia la decisió. Per tant, perquè normalment quan elles ja venen a sol·licitar una interrupció ja ho tenen clar. Uh-huh. Són persones que s'han informat, a més avui en dia la informació moltes vegades ja està a l'abast abans que t'arribi a tu, sí que poden haver petits canvis, però la normalitat és que no canvien la decisió, no necessiten aquests 3 dies de reflexió, elles ja ho han reflexionat abans. Uh-huh. I en certa forma entenc que es puguin sentir inclús una mica ofeses de dir, és que penses que jo vinc aquí sense haver-m'ho pensat? Uh-huh. O sigui, aquests 3 dies de reflexió ja els han fet abans.
A més, estem parlant, evidentment, d'una decisió que és complicada, diguem-ne, i que, per tant, hi ha tot un procés abans de que aquesta noia o aquesta dona acabi davant vostra, no?, com a professionals.
Exacte. Uh-huh.
Uh-huh. Quan em deies que la informació, perquè també s'està parlant molt aquests dies, de quina és la informació que se li ha de facilitar, no?, a la dona o a la noia que va a un hospital, diguem-ne, no?, en aquest cas, en el vostre cas, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, i que demana de tirar endavant un avortament. Em deies que no és només una qüestió d'informació mèdica, sinó no només informeu a la noia o a la dona del que implica per ella com a dona aquesta intervenció.
Clar, o sigui, sempre dins del que és una... Quan li diem el que farem la interrupció, farem una interrupció, o que la dona farà una interrupció, el que li expliquem són els riscos que hi ha, i això com a qualsevol procediment, encara que sigui mèdic i que sigui a casa. O sigui, no, sempre és un, no, és que facin, no és el concepte de consentiment informat, però li expliquem què és el que esperen. I dins d'això està la part tècnica d'explicar quin és el procediment, i està la part legal, quina és la documentació que necessitem per fer aquesta interrupció.
Uh-huh. I en aquest procés, en aquest procediment, la informació sobre alternatives a l'avortament és una part que també heu d'assumir vosaltres des del centre hospitalari en aquell moment en què se li dona aquella informació, o se l'ha d'adreçar a la persona, diguem-ne, que vagi a algun altre lloc a buscar-la, la informació?
És
a dir, sobre possibles ajudes o d'entitats que els puguin ajudar...
No, és que dins de la documentació que ha de fer és quan es parlen de les ajudes. Han de signar una documentació conforme li donem aquesta informació. És part de la llei.
I aquí en aquesta informació està, és on s'engloba, diguem-ne, tot aquest...
La part no mèdica.
Sí, la part no mèdica em refereixo. Vull dir que va inclosa també en aquest moment. Doctora... Un plaer. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. La doctora Arévalo, una de les doctores que treballa en el dia a dia a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, per tant, un dels principals centres de referència aquí a Catalunya, la Sílvia Arévalo, que és obstetra a l'Hospital de la Vall d'Hebron, que està especialitzada en medicina fetal i cirurgia fetal, parlant amb ella d'alguns d'aquests elements que són els que estan damunt de la taula de discussió del Tribunal Constitucional en una jornada com aquesta. La Teresa Lamarca és la coordinadora del projecte Raquel a la diòcesi de Barcelona. Com estem? Molt bon dia.
Bon dia. Molt bé, gràcies a Déu.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí també a Ràdio Estel. Des del projecte Raquel, vosaltres acompanyeu a noies, a dones que finalment decideixen de tirar endavant un avortament, i a partir del moment, diguem-ne, en què ja han fet el pas, veuen que necessiten... Perdona?
No, així és mateix el que diu.
No, i deia que són, per tant, noies, són dones que venen a vosaltres o que s'acosten a vosaltres en un moment en què el que necessiten és acompanyament, que les ajudeu just després d'haver pres aquesta decisió,
Sí, després d'haver fet l'avortament, que l'avortament és quelcom tan violent i tan agressiu, tan traumàtic, que deixa una ferida molt profona, sobretot en la dona, és en la primera. No és la primera, la segona, anem a dir, perquè la primera víctima de l'avortament és el nen que mora, no? La segona és la mare, realment, però després hi ha moltes altres víctimes, tots els que estan al voltant, i inclús els metges, infermeres, tard o d'hora, surt aquesta ferida profona que deixa l'avortament.
Quin és el tipus d'acompanyament o d'ajuda que vosaltres els podeu donar?
Bueno, nosaltres mirem d'acompanyar-los amb tot l'amor, amb tota la comprensió, sense judicar, però apropant-los a la misericòrdia de Déu i ajudant-los. I realment, com que aquesta ferida és una ferida que implica tota la persona, o sigui, lo psicològic, lo físic i l'espiritual. I és una meravella veure com, després que han fet el projecte, potser estaven medicades per psiquiatria, diguéssim, i poden deixar la medicació. O sigui que realment és un projecte que les ajuda moltíssim, ja no només en això, sinó els retorna la pau i els retorna l'alegria de viure i els apropa el Senyor, com hem dit.
Què us expliquen? És a dir, quan vosaltres podeu parlar amb aquestes noies, amb aquestes dones, de com ho viuen, no? És a dir, de com han viscut aquest procés de passar per l'avortament, no? I la sensació una mica que els queda en aquell moment, que és el que els costa, no? A partir d'aquell moment, de ser capaces de gestionar des d'un punt de vista emocional.
Bueno, elles tenen una tristesa grandíssima. Elles, quan venen a nosaltres, moltes vegades, bueno, a vegades fa inclús 10, 15 anys, 20 anys que han avortat, i és la primera vegada que en parlen, o sigui, perquè com que és una ferida que fa mal, elles procuren amagar-la i posar-hi pedres al damunt, però no poden, eh? I aleshores va sortint, tard o d'hora surt. I no ho parlen amb ningú normalment, perquè a part d'això ningú les entén. Ah, però si ja ha passat, si ja t'hauries de consolar, si ja, ja fa temps que va ser això, va, si no era res, ja t'ho van dir, que eren quatre cèl·lules, i elles no poden consolar-se, perquè per molt que els diguin que són quatre cèl·lules, en el seu cor de mare tenen que era un fill. Mm. Perquè és curiós que a vegades elles inclús ens expliquen que quan van a avortar, inclús diuen, jo pensava, patirà el nen? I a vegades ho pregunten, patirà el nen? No, ja em van dir que no. Però vull dir, que no les enganyin, que en el cor de mare. I no perquè siguin creients o no creients, no, és perquè són mares, perquè són dones.
No, bé, perquè al final estem vivint segurament que és una experiència que des d'aquest punt de vista sempre té aquest aspecte traumàtic, no?, per entendre'ns, d'haver-se trobat en aquest atzucat i haver hagut de prendre aquesta decisió, diguem-ne. Ja no només per aquests tres dies, no?, perquè ara també parlàvem amb la doctora Arévalo, no?, que diu també són dones, diguem-ne, que han hagut de passar tot aquest procés fins al moment de prendre aquesta decisió i, a més, de processar molta informació o de prendre moltes decisions transcendents en un temps relativament acotat, per entendre'ns, eh?
Sí, i una decisió grandíssima, vull dir, fortíssima, no? Elles no poden prendre aquesta decisió. Els fa molt mal que els diguin, no, no, és la teva decisió, jo t'apoyaré en el que tu vulguis, jo t'ajudaré, et recolzaré. No, a veure, ajuda'm, digue'm que no ho faci. Quantes ens diuen, tant de bo que si ho ha estat allà davant que jo no hagués entrat, però bueno, això és impossible, no? Però avui en dia no, seria anar a la presó. Però per elles el que més haguessin desitjat és que algú els digués que no i els oferís ajudes, ajudes verdaderes, ajudes veritables, ja siguin econòmiques, ja siguin doncs, de tota mena de recolzament, de tota mena que necessiten.
La informació alternativa a l'avortament que es dona no és suficient? O no està ben explicada?
Què vol dir, oficialment?
Sí, és a dir, no? És a dir quan ara com el compliment de la llei, diguem-ne, quan la dona signa conforme se li ha donat tota la informació, en aquest paquet d'informació que hi ha, diguem-ne, no només hi ha la informació mèdica del que implica aquesta intervenció, sinó en principi també un document on ja se li informa de possibles ajudes, etc, que podria rebre en cas que decideixi no tirar endavant amb aquell avortament. Però és suficient aquesta informació alternativa que es dona?
No, no és suficient. Sí, perquè elles el que necessiten és un recolzament proper, algú que les acompanyi, que estigui amb elles, perquè se senten molt soles, tenen molta por, tenen molt dubte, i el que necessiten és un recolzament personal, no d'un paper que, a part, a veure què hi diu en aquell paper. Sí. El que sí que troben ajudes és en totes aquestes associacions doncs, privades que han anat sorgint, doncs, com Casa Guadalupe o Garde Maria, a Fadona, tants llocs que aquí sí que les recolzen i respectant la seva llibertat els ofereixen tot el que els pot ajudar, de veritat. Allà sí que són recolzaments.
Clar, vosaltres, el projecte Raquel, vostè coordina el projecte Raquel a la diòcesi de Barcelona, aquest projecte Raquel és transversal a l'Església, no?, que s'ofereix en totes les diòcesi, i sempre suposo, no?, quan parleu entre vosaltres, acabeu detectant que realment hi ha una part de les dones que tiren endavant l'avortament que després necessiten, no?, que hi hagi persones com vosaltres que estigueu al seu costat, eh?
Moltíssim, és que queden molt ferides. O sigui, l'avortament es presenta com una solució, com un alliberament de la dona, i no ho és que no ho és en absolut, és que ja físicament ja fa mal, moltes després no poden quedar embarassades una altra vegada, i això per elles és molt gros, vull dir, perquè a vegades ens arriben doncs, que han fet 4, 5, 8 avortaments, o sigui, molts, i encara van dient que el que més volen és ser mares. Vull dir que el que cal és recolzar-les i ajudar-les en el que necessiten de veritat, no? I la ferida és molt profona, molt profona. No és solució a l'avortament en absolut.
La Teresa Lamarca és la coordinadora del projecte Raquel a la diòcesi de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Moltes gràcies a vostè.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passen 3 minuts ja del punt de les 9. Fem una pausa per la publicitat i continuem en directe en temps de tertúlia ja aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.